Doncs bona nit, començarem el ple. Ja veieu que avui és un ple una mica excepcional perquè estem sols. Aquest matí l'oposició ens ha entrat un escrit. Noi, em sentiu bé, oi? És que si no pregeix més. On se'ns deia que no vindrien... Bueno, se'ns demanava que canviéssim la data del ple perquè hi ha hagut així errors en la forma, perquè s'ha enviat la documentació un dia més tard de lo que estava previst, la convocatòria un dia més tard de lo previst. Mira, perquè sapigueu una mica, una setmana abans, el dilluns abans del ple, es fa la comissió informativa on govern exposa els punts a l'oposició i es discuteixen aquests punts. Aquesta informació s'envia a l'oposició el dimecres anterior, val? Estaríem parlant del 19 d'octubre. El 19 d'octubre es va enviar la informació per al ple que va tenir lloc per la comissió informativa que va tenir lloc el 24 d'octubre. El ple hauria d'haver-se fet el 31. Però nosaltres els vam escriure un correu electrònic on els hi fèiem veure que el dia 31 era la nit de la castanyada, que hi havia molta gent que potser de fora, era pont, i que si els hi semblava bé passar-ho el dilluns següent, que és avui. Per tant, bueno, van dir que si no hi havia més remei, sí, i hi ha hagut 15 dies doncs, per tenir aquesta informació. A part, el 31 d'octubre igualment ens vam emplaçar a les 4 de la tarda i vam estar discutint alguns punts. Sí que és cert que en lloc d'haver-se'ls enviat la convocatòria per avui, dimecres passat, que ara no sé en quin número era, el dimecres passat, el dia 2, doncs se'ls va enviar dijous, perquè van tenir un problema de personal, anem justets i anem apretats. Això és una cosa que ells saben molt bé, perquè ells han estat a govern. Nosaltres abans potser podríem pecar per la nostra inexperiència de demanar que tot fos més el dia que toca. Una vegada dins, és veritat, i en l'oposició això els hi hem reconegut moltes vegades, que és veritat, perquè em diuen, ara ho veus que... Sí, és veritat. No és que tu no ho vulguis enviar, és que a vegades el procediment no s'arriba a temps. I llavors ells ens demanaven que canviéssim el ple avui. El que passa que nosaltres ja comencem a estar una mica cansats que l'oposició ens marqui el ritme. Comencem a estar cansats que l'oposició ens col·lapsi. Tenim una oposició que no és constructiva, sinó destructiva, que no ens deixa treballar. Estem treballant molt, però perdem molt de temps perquè estem d'acord que l'oposició ha de fiscalitzar, però aquesta oposició ens està fent perdre molt de temps amb assumptes que són absurds, perquè estan actuant de manera manipuladora, de manera rocambolesca, estan girant temes, estan buscant problemes on no n'hi haurien, ens han creat tot també un conflicte amb el punt de l'AMI. Ja us adverteixo que avui, justament, jo pensava que seria un dia en el qual podríem adherir-nos d'una vegada a l'AMI. Sabeu que per estar adherits a l'AMI, ja arribarem al punt, ja ho parlarem, eh? Ha de ser una majoria dels vots, una majoria absoluta, no dels regidors que avui estem aquí votant, perquè llavors avui diríem, mira, ho tenim fàcil, sinó de la totalitat de regidors que conformem el consistori. Val? Vull dir que no ho sé, ja ho veurem. Llavors, doncs, ens sap molt greu, nosaltres els hem respost aquesta tarda, clar, han entrat al dematí, ha sigut un dematí que hem anat molt de bòlit, perquè hi ha molts problemes, hi ha molts conflictes per tirar endavant en aquest poble, i quan des de l'administració s'ha pogut tenir la resposta, se'ls ha enviat per la policia, sí, se'ls ha enviat aquesta tarda, on els hi dèiem que nosaltres tiraríem el ple endavant, el ple el convoca i el desconvoca l'alcaldessa o l'alcalde. Per tant, hem decidit que aquest ple l'anàvem a fer, perquè estem cansats i el ritme ara el marquem nosaltres. I nosaltres a l'oposició hi havia vegades que rebíem la documentació el divendres per fer el ple el dilluns, val? I la convocatòria, o sigui que no és res de nou. I no ho sé, és igual, és que no sé què dir-vos, vull dir, jo em sento molt trista de veure que en realitat no... Tinc la sensació que el poble els és igual, vull dir, veig que és una oposició que treballa pel propi benefici i ja està, i és així. I em sap greu perquè justament, no ho sé, m'agradaria dir-li a gent que no ho sap, potser els que hi sou ja ho sabeu. Si us sembla, anem a començar. El que hem decidit és que els punts del dia, tots els punts que s'ha enviat la documentació més tard, els deixarem sobre la taula. que això se'ls diu en el seu escrit i que això ho haguessin pogut negociar amb ells. Les mocions que ells diuen, les mocions que ha presentat els equips, els altres equips, ai, els partits de govern i tal, no les hem pogut veure en prou temps. Les deixem sobre la taula. Les d'ells sí que les podíem haver tractat avui. Vull dir que a més hauríem pogut tractar les seves mocions, que nosaltres ja hi estàvem d'acord, i deixar les nostres. En una de les seves mocions, ja en parlarem al final, demanen la dimissió del regidor d'urbanisme i la meva. I ens acusen de prevaricació, de malversació i de moving. Al final ja en parlarem una mica, farem un petit apunt. Com que no podrem discutir amb ells, ens hem estat preparant aquest punt intensament per poder-ho debatre, però com que ells no hi són, no ho sé, també han dit que potser impugnaran els punts que avui tractem, ja ens ho trobarem, és igual, anem a tirar endavant, anem a fer feina, perquè si no, no faríem res. Llavors, la primera part, Montse, no? Que és, comencem la part resolutiva, que és doncs, l'aprovació de les actes, aquest punt el deixem sobre la taula perquè és cert que les actes es van enviar més tard del que està previst en el nostre ROM. I el tractarem. Sabeu que aquest ple s'havia d'haver fet, com us deia, el dia 31 i després tenim el ple que va a final de mes, el dia 28 de novembre, que aquest ple, el del 28, es mantindrà. Per tant, els punts que avui no podem parlar, doncs els parlarem el dia 28. Val? I si vols ja, Montse, comencem, així tu ja marques el ritme. Sí, anem al primer punt. Aquest ja hem dit que el deixem sobre la taula.
Doncs el següent,
que és el ratificar l'extinció del Consorci de Comunicació Local.
La part dispositiva diu primer, ratificar l'acord del Consell General del Consorci de Comunicació Local de 26 de març de 2015 relatiu a la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local. Segon, comunicar el present acord al Consorci de Comunicació Local per tal de que pugui procedir a finalitzar la tramitació de la dissolució i liquidació definitiva.
Res, aquest punt simplement això, en aquest Consell General del Consorci, Caldes n'era un dels membres i el 26 de març de 2015 es va acordar dissoldre'l i per tant simplement avui ho ratifiquem. El segon punt, que és la creació del Registre Públic d'Interessos, de Béns i d'Activitats, el deixarem també pel dia 28, perquè justament hi havia alguns punts que tot i que ja els vam tractar la comissió informativa anterior, els vam tornar a tractar el dia 31 a la tarda, vam decidir que els tornaríem a tractar avui perquè ens faltaven informacions i això. Val? Com que avui, evidentment, l'oposició no ve al ple, evidentment, nosaltres també hem estat aquí a les 7, però no hem vingut a la comissió informativa, que hagués sigut estrany que haguéssim vingut, no? Doncs també, que m'estàs intentant dir alguna cosa?
Que s'ha de votar el punt de l'ordre del dia.
Val, doncs votem treure el punt de l'ordre del dia. Estem tots d'acord? Molt bé, doncs el deixarem pel dia 28. I passem al tercer punt, que és el de donar compte de les xifres oficials de la població de Caldes d'Estrac.
L'acord és primer aprovar la xifra de població a 1 de l'1 del 2016, que hi ha un total de 2.766, homes 1.342, dones 1.424. Segon, expressa el públic en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament pel coneixement general.
Molt bé, doncs com que simplement es tracta de donar compte, passem al punt 4, que és donar compliment a la sentència judicial 274/216 dels músics de Girona.
El número de procediment és el 631/2015P, número i data de sentència 274/2016 de 10 de maig de 2016, per actora Músics de Girona, SCCL, per demanda d'Ajuntament de Caldes d'Estrac. L'objecte del recurs és el recurs d'apel·lació contra la sentència dictada pel jutge de primera instància número 6 de Mataró el dia 30 de març de 2015 en el judici ordinari sobre reclamació de la quantitat número 1415/2013. Decisió estimant el recurs interposat amb imposició de costes. És ferma i l'acord ja va passar per Junta de Govern que es va donar per assentada i conforme. I el segon acord és adoptar el compromís de procedir al pagament del principal de la quantia que ascendeix a 8.349, més els interessos legals de l'esmentada quantitat des de la petició inicial del procés monitori, que és del 6 de setembre de 2013, més les costes, una vegada publicada l'aprovació definitiva de la modificació de crèdits del pressupost de 2016. Per tant, es doni compliment a la sentència.
Val, aquesta sentència és la d'una orquestra de la Festa Major, de quan? Del 2015 va ser? De la Festa Major de l'any passat? D'aquest any no, eh? De l'any, del 2014? 13? Ai, sí. Val, doncs és una orquestra del 2013 que sembla ser que van cantar malament i es va decidir no pagar. Llavors, clar, no ho sé, nosaltres sempre som partidaris d'intentar negociar l'equip actual, no? Doncs quan hi ha conflictes intentem parlar-ho, negociar-ho, en aquest cas suposo que també haguéssim intentat, no ho sé, negociar que si, bueno, que tornessin un altre dia més bé de preu, no? Perquè si no canten bé, no ho sé, però que s'hagués pogut negociar alguna cosa perquè ens haguéssim estalviat el preu de l'orquestra, que són en el preu de 8.349 euros, que és el que valia l'orquestra, li hem hagut de sumar 2.697 euros i 1.386 euros. O sigui que ens ha sortit 4.000 euros més cara per no haver-la pagat en el seu moment. Això és el que hi ha. Doncs llavors passem al punt 5, que és el de confirmar l'acord de ple de data 28 d'abril del 2014 de l'Associació de Municipis per a la Independència.
El primer acord és confirmar l'acord d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència en el sentit de deixar palès que l'Ajuntament de Caldes d'Estrac vol formar part de l'AMI com a membre de ple dret. Segon, acceptar els estatuts que regulen l'Associació de Municipis per la Independència. Tercer, facultar l'alcaldessa per signar els documents necessaris per a l'efectivitat dels presents acords. Quart, designar l'alcaldessa com a representant d'aquest Ajuntament davant l'AMI amb totes les facultats previstes en els estatuts. Cinquè, adoptar el compromís de consignar el pressupost municipal de 2017 l'aplicació corresponent per fer front al pagament de les quotes. Sisè, remetre el certificat de l'acord a la presidència de l'Associació de Municipis per la Independència i també a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Val, repassant l'acte del darrer ple, que va ser el juliol, al començament de tot el ple jo deia bona nit al públic i el primer que deia és que en aquell ple no vam tenir temps d'incloure el punt, però que em comprometia que en el ple de tornant de vacances hi seria. El ple tornant de vacances ha sigut tard, però per tot això que us he explicat. Mentrestant, l'oposició a final de setembre també van entrar una moció demanant que jo entrés aquest, que no sé per què, vull dir, no veiem, això està fent interferència, la raó de ser, val? Perquè nosaltres en aquest punt simplement expliquem que en aquella sessió del 28 d'abril es va aprovar l'acord d'adhesió i que després, en posterioritat, l'AMI va advertir a l'Ajuntament, a l'equip de govern antic, que no eren membres de ple dret perquè no hi havia una votació plenària amb resultat de majoria absoluta. Per tant, no eren membres de ple dret. Nosaltres, al tornar a portar aquest punt en l'ordre del dia, no estem retraient res a l'antic equip de govern. Simplement pensem, quan hem sabut que no érem membres de ple dret, que va ser a principis d'estiu, doncs sabíem que ara estàvem en unes condicions favorables per poder ser membres de ple dret. No hi ha més, és que no hi ha més que això, val? Era avui, veníem, votàvem i érem, doncs, 9, sí, i 2, no, o 2 abstencions, o el que fos. Clar, sap greu que, vull dir, que nosaltres ens deien ells, però si nosaltres hem estat participant als actes, sí, però si és que ningú els està retraient, però és que pensem que és important, és, encara que sigui simbòlic, que puguem ser membres de ple dret, que no només l'AMI tingui un llistat com més gruixut, millor en la seva pàgina web, sinó que realment siguem membres, no? Per això avui ho tornem a portar i no sé, ho votem, no? Amb els 4 vots d'Esquerra i no sé els companys del PSC si volen dir alguna cosa o... Tampoc és tan terrible, eh?
Bueno, jo crec que això és el preludi de lo que volem exposar avui aquí, i sé que potser hi haurà gent que no ho entendrà, però avui més que mai el nostre vot serà a favor, i serà a favor perquè l'adhesió no vol dir que siguem independentistes. És perquè volem tenir un govern de progrés a Caldes i volem seguir confiats en que aquest govern que tenim pot tirar endavant. El nostre vot d'avui no vol dir que el PSC hagi tornat, com he dit ara fa un moment, independentista. Ni tan sols hem canviat el nostre encaix de Catalunya, però seguirem defendent el model federalista, i avui aquí amb aquest vot sí que us agrairia a tots que es poguessin fer taules i comissions per poder parlar entre tots i aportar el granet de sorra a cada un de nosaltres i arribar a punts de trobada amb aquest aspecte, no? I tampoc és un tot s'hi val per governar, també vull deixar-ho clar, que no és un tot s'hi val, sinó com a membres del govern local volem seguir treballant per fer un govern de progrés d'esquerres a la nostra vila, a Caldes, sobretot perquè creiem que la prioritat de tenir tots els caldencs i caldenques una estabilitat de govern per tirar endavant el poble Caldes és per nosaltres el més important i és el que està per sobre de tot. Com regidors demanem a tothom respecte per aquesta decisió, ja que creiem que tenim que seguir lluitant pels governs d'esquerres sempre que es pugui arribar a acords. Visca Caldes!
Doncs em sembla una lliçó. I res, ja hi podeu comptar amb les taules de debat, perquè serà el més interessant. Moltes gràcies. Esteu contents? Però contents, no? Gratament sorpresos. Perfecte. Sí. Molt bé. Doncs passem al següent punt. Digue'm. Així, clar, esclar, queda aprovat.
Per majoria absoluta.
Per majoria absoluta. Era un petit detall. Passem al punt 6. El punt 6 votem també deixar-lo sobre la taula, perquè és un punt que el que fa és aprovar l'ordenança del mercat setmanal de venda no sedentària de Caldes, i també és un punt que volíem acabar de discutir i debatre amb l'oposició, per tant el més coherent ens sembla, com us hem dit. Votem, estem tots d'acord en deixar-lo sobre la taula? Doncs Montse, aquest el deixem també. Anem al punt 7, que és el nomenament de representant al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària.
Primer, designar el regidor de Serveis Urbans, Via Pública, Governació i Salut, el senyor Joan Baró Viaplana, com a persona que formarà part del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona Província en una de les vocalies. Segon, comunicar aquest acord al president del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona Província i a l'interessat. Tercer, publicar aquest nomenament a la seu electrònica de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac dins l'apartat de Transparència Institucional, Organigrama i Funcions.
Doncs res, simplement és això, nomenar en Joan Baró com a representant. Si tots estem d'acord, votem, era de favor. També. Doncs bé, era la teva última oportunitat per lliurar-te'n. Doncs queda aprovat. Anem al punt 8, que és la modificació. Tenim a la Laura emocionada amb això de l'AMI. Vale, anem al punt 9. Laura? Ah, no, anem al punt 8, sí, perdó. Que també, com que és la resolució del contracte de Milans del Bosc, i com que també és un tema que... Aquest no és perquè l'haguéssim de discutir amb oposició, sinó perquè se'ns han tret unes al·legacions de la família aquesta setmana, i per tant, doncs, volem acabar d'estudiar-ho bé. I el deixarem, si us sembla a tots, si tots esteu d'acord, el deixarem sobre la taula també. Anem al punt 9, que és la modificació de les ordenances fiscals de 2017. Ah, un moment, Montse, sí, aquí hi ha una cosa, que una de les ordenances, la 22, aquesta sí que l'entrem així, l'hem tractat ara a la comissió informativa. Sí, la votem. Sí, la votem d'urgència, o com que ja l'hem votat a la comissió informativa? Per tant, ja estava clar, no? Si voleu, la votem d'urgència, perquè no sigui dit. Vull dir, tots estem d'acord per al fet de que és una... O sigui, és una ordenança que té un temps límit, o sigui, avui ja ha de quedar aprovada, i és una ordenança que servirà per aplicar una bonificació a les taxes d'escombraries, val? Que després us explicarem bé, però com que és un bé pel ciutadà, entenem que s'ha d'aprovar avui. Vull dir, no pot quedar per cap altre ple, perquè si no ja no podríem fins l'any vinent quan tornéssim a tractar-ho.
Els acords són, primer, aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals de 2017, que a continuació es relacionen. Hi ha l'ordenança fiscal número 8 de taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres, que s'afegeix una taxa mínima de 60 euros. Més que res, això és pel tema del gas, quan ve l'empresa de subministrament, doncs hi ha de fer rases. Després hi ha l'ordenança fiscal número 18, que és la taxa per expedició de documents administratius, amb què s'iguala amb la resta de certificacions. És a dir, hi ha un certificat d'antiguitat i legalitat que passarà a cobrar-se 86 euros, de la mateixa manera que fins ara hi havia la certificació que s'expedia de serveis urbanístics sol·licitats a instància de part. Després hi ha la certificació de compatibilitat d'activitats, també 86 euros, i un informe de disponibilitat i d'adequació d'habitatge per reagrupament familiar que es rebaixa a 36,75. Pel que fa a l'ordenança fiscal número 19, la taxa de llicències urbanístiques, aquí es modifica l'article 2 i l'article 10. L'article 2 que parla del fet imposable i s'afegeix la comunicació prèvia, i l'article 10 que és el règim de declaració i d'ingrés que s'afegeix que serà mitjançant autoliquidació. Pel que fa a l'ordenança fiscal número 22, que és la que s'afegeix, que s'ha afegit ara amb la comissió informativa celebrada, es tracta de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, és l'article número 5, que parla dels beneficis fiscals. Aleshores, queda redactada de la següent manera. Primer, que gaudiran una reducció del 40% aquells contribuents que figuren en el padró d'habitants que acrediten que els ingressos de la unitat familiar no superen l'import del salari mínim interprofessional. Segon, per gaudir de la reducció caldrà adreçar la corresponent sol·licitud. Aquí la proposta es presentava a l'àrea de serveis socials i s'ha modificat per a l'oficina d'atenció al ciutadà, acreditant els ingressos. La presentació de sol·licituds per gaudir d'aquestes reduccions es farà de l'1 de gener a 31 de març de cada any. En tercer lloc, si es concedís, els seus efectes s'iniciaran en l'exercici en què s'ha sol·licitat. Quart, si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti improcedent la reducció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l'Ajuntament a efectes que es pugui liquidar la taxa. Cinquè, gaudiran de reducció els subjectes passius que durant l'any natural, 10 de gener a 31 de desembre anterior, hagin utilitzat mitjançant la presentació de la targeta facilitada a l'efecte la deixalleria municipal de Sant Andreu de Llavaneres i la deixalleria mòbil. Per a l'aplicació d'aquesta reducció, el concessionari del servei de deixalleria facilitarà a l'Ajuntament, durant el mes de gener de cada any, una relació comprensiva de tots els ciutadans de Caldes d'Estrac que hagin utilitzat els esmentats serveis, amb indicació del nombre d'utilitzacions efectuades durant l'any anterior. Les reduccions a aplicar, aquí s'ha de tenir en compte que en lloc de bonificacions ha de passar a dir-se reduccions. Aplicar sobre la quota tributària seran les següents: de 0 a 5 utilitzacions anuals, 0%, de 6 a 10 utilitzacions anuals, el 5%, d'11 a 15 utilitzacions anuals, el 10%, de 16 a 20 utilitzacions anuals, el 15%, a partir de 25 utilitzacions anuals, 25%. Les bonificacions regulades anteriorment seran efectives de forma automàtica per a l'exercici posterior en què s'han utilitzat els serveis. L'Ajuntament de Caldes d'Estrac establirà els mecanismes de control oportuns de les diferents aportacions de residus, tant a la deixalleria fixa com a la deixalleria mòbil. El segon punt de l'acord és que els acords definitius en matèria de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el butlletí oficial de la província. Tercer, exposa al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimen oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Bé, jo, el referent a l'ordenança número 22, que és la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus, a petició de serveis socials, fins ara l'únic que canvia de fet és que fins ara aquesta bonificació, que ara passarà a dir-se reducció, només en podien gaudir les persones jubilades, i simplement ara el que fem és obrir-ho tota la població que compleixi els mateixos requisits que es complien fins ara amb els jubilats, però obert a totes les edats. Ja està.
Doncs, si us sembla, aprovem aquesta modificació. Estem tots d'acord, aquestes modificacions? Doncs queda aprovat, Montse.
Per què això?
Val. Passarem al... És que espera. Passem al punt 10, que és l'aprovació de l'inventari municipal.
Primer, aprovar l'inventari de béns i drets de la corporació actualitzat, que ha de permetre definir i enllaçar les relacions comptables entre l'inventari i la comptabilitat que incorpora com a annex els béns propis de l'Ajuntament i de l'entitat pública empresarial local Caldes 21. Segon, remetre còpia de l'esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la subdelegació del govern.
Val, doncs tenim aquest inventari que tot i que amb algunes incògnites, que aquest estiu hem estat així treballant amb una treballadora de la casa de fa molts anys que quasi es coneix el poble de dalt a baix, i hi ha algunes notes simples que no hem acabat de trobar on són, però hem d'aprovar ja l'inventari abans de que s'acabi l'any, i és un inventari que serà un document viu, vull dir que anirem trobant, hi ha coses que estem parlant de, no sé, de 1.800 i pico o així, i per això hi ha coses que són una mica més complicadetes. Estic pensant que potser la Mercè ens podrà ajudar algun dia, i llavors doncs això, anirem, serà un document que s'anirà acabant de fer, no? I quan vagin apareixent doncs, nous béns s'aniran incorporant. Queda aprovat l'inventari, estan tots d'acord? No sé si voleu dir alguna cosa. Sí? Molt bé. Doncs passem al punt 11, modificació de crèdit número 3.
Primer, aprovar la modificació de crèdit número 3/2016 amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, com segueix a continuació. Hi ha el detall de la modificació de crèdit proposada, en què es minoren una sèrie d'aplicacions del pressupost de despeses, com és la 12.150.221.15 d'arranjament d'espais públics, de la qual se n'agafa 12.000 euros. La 21.150.221, que s'agafa 7.000. De la 21.150.221.16 de material de brigada, 12.455 amb 22. Tot plegat, la modificació ascendeix a 31.455 amb 22 euros que es minoren d'aquestes partides. Aquestes partides permeten augmentar les aplicacions del pressupost de despeses següents. Per una banda, hi ha l'aplicació 10.934.359.00 de despeses financeres, amb què s'augmenta a 1.200 euros. La 11.920.221.14 amb 1.000. La 11.920.222.01 2.000. La 11.920.226.04 despeses jurídiques 8.000. La 11.920.227.05 d'estudis i treballs tècnics 1.200. La 12.155.619.61 que és arranjament via pública 6.000. L'aplicació 12.155.619.63 es puja amb 55 amb 22 euros. La 16.342.212.00 de manteniments d'edificis i altres és amb 4.000 euros. La 16.924.480.20, Creu Roja i Joventut, una subvenció, 2.000 euros. 18.320.212.01, manteniment d'edificis i altres del CEIP, amb 6.000 euros. Tot plegat, el muntant puja 31.455.22. Segon, exposa al públic l'expedient durant un termini de 15 dies a comptar des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la corporació a efectes del seu examen i presentació de possibles reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 177.2 en relació al 169.1 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat de forma definitiva sense necessitat d'adoptar-se un nou acord. Cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.
Bé, només per resumir-ho al millor una mica i sense tants codis, bàsicament així amb, bueno, no cal. Només comentar que això es tracta de petits ajustos que són habituals dins del pressupost, doncs això, a vegades quan s'acosta ja el tancament d'any falta una mica d'una aplicació pressupostària i en sobra d'una altra, i són aquests ajustos que al final són aquests 31.000 euros que han sumat totes les partides que, de les quals han disminuït, que bàsicament eren arranjaments en espais públics, energia elèctrica, material de brigada. En aquestes partides anàvem bé i ens sobrava diners, per dir-ho així, i llavors s'han passat a altres aplicacions que anaven més justes, que necessitaven com despeses financeres, jurídiques, que lamentablement en aquest ajuntament doncs, tenim que fer front més del que ens agradaria i van sortint sorpreses i hem d'anar dedicant més diners a això. I després manteniment d'edificis, que també ens anava justa de 4.000 euros, bueno, en fi, però que no és, vaja, és això, no hi ha res més a destacar.
Val, doncs aprovem aquesta modificació de crèdit, si estem tots d'acord. Val, Montse, doncs queda aprovada. I passem a la modificació de crèdit número 4, el punt 12.
Primer, aprovar la modificació de crèdit número 4/2016 amb la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. Es dona de baixa una aplicació i es dona d'alta una altra que no existia. En aquest cas, la que es dona de baixa és l'aplicació pressupostària 21.150.221.16 de material de brigada. Es dona de baixa 1.000 euros i es crea una nova, que és la 21.150.635.61 d'adquisició de mobiliari, capítol 6, amb l'augment de 1.000 euros. El segon és exposar al públic l'expedient durant un termini de 15 dies a comptar des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i tauler d'anuncis de la corporació a efectes del seu examen i presentació de possibles reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 177.2 en relació amb el 169.1 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat de forma definitiva sense necessitat d'adoptar-se un nou acord. Cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Bé, en aquest res més que afegir, que és de la mateixa tipologia que els anteriors, s'ha tractat per separat, però bàsicament és el mateix, aquests 1.000 euros, a més, no, res més que afegir.
Doncs aprovem aquesta modificació també, doncs queda aprovada. I passem al punt 13, que és la modificació de crèdit número 5.
Primer, aprovar la modificació de crèdits número 5/2016 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, que es finança mitjançant romanent de tresoreria, com segueix a continuació. A suplement de les següents partides, 11.920.480.02, d'indemnitzacions particulars, amb 2.662. La 11.920.226.04, despeses jurídiques, en 2.100. La 13.338.226.13, actes i festes, amb 8.349. Tot plegat puja 13.111 euros. De crèdits extraordinaris es creen les partides la 12.150.227.00. La modificació és que es doni d'alta 27.205.99 de despeses imprevistes. La 10.934.352.00 d'interessos de demora 6.999.94. La 13.338.226.22 concerts d'estiu 2015 20.000. La 12.155.619.64 clavegueram camí nou 41.204.99. Tot plegat puja 95.410.92. Aquesta modificació de crèdits es finança mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit que es finança mitjançant romanent de tresoreria en els següents termes. S'agafa del romanent de tresoreria que en un principi el total del 2015 ascendia a 949.707 i es va fer una modificació primera que restava 17.087.48 euros, hi havia un disponible de 932.619.52 i amb aquesta modificació se n'agafa 108.521.92 i per tant resta disponible 824.097.60. Segon, exposa al públic l'expedient durant un termini de 15 dies a comptar des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i tauler d'anuncis de la corporació a efectes del seu examen i presentació de possibles reclamacions de conformitat amb allò que disposa l'article 177.2 en relació al 169.1 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat de forma definitiva sense necessitat d'adoptar-se un nou acord. Cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes per resoldre les possibles reclamacions.
Bé, doncs aquí, a diferència del que hem vist abans, que eren modificacions de crèdit dintre del pressupost anual, ara aquí estem parlant d'això, de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris, que el que fan és tiren del romanent de tresoreria. Es financien amb romanent de tresoreria. Per què s'han tractat així? De fet, ja ho vaig comentar en el ple en el que es van revisar els números de l'any del 2015 en els quals es donava l'import del romanent de tresoreria, que comentava que per nosaltres no era real, que hi havia moltes coses que si es haguessin pagat en el seu moment seria menor. El vaig estimar en aquell moment, a part d'altres factors i coses de subvencions que no vam cobrar, que no vam arribar a executar, que també disminuïa aquell romanent de tresoreria del que realment és. Vaig esmentar que hi haurien uns 100.000 euros de despeses que s'havien d'haver computat i aplicat en el 2015, que eren sentències, coses de clavegueram, inversions fetes ja executades en anys anteriors que havien acumulat deute i que no s'havien acabat d'acordar com es pagarien. Doncs totes aquestes coses, com per exemple també el Santa Florentina, que inicialment eren 33.000 euros i es va negociar perquè fossin 20.000 el que faltava per pagar, diguem, doncs ho vam negociar des de govern per baixar-ho, i al final, bueno, tots aquests d'això són aquests aproximadament 100.000 euros que entenem que, vull dir, hi havent romanent de tresoreria com hi ha, però tampoc doncs computar-ho, treure-ho d'aquí, perquè tot el tema de sentències i de més no hi cabria ara en el pressupost anual, i van sortint i es van ajustant imports, i bueno, és bàsicament això. No sé si després en el torn de preguntes hi ha alguna cosa, doncs ho aclarim.
Penso que parlaré allà. Doncs aprovem aquesta modificació també, si us sembla. D'acord. I passem al punt 14, que seria també reglament de comunicació prèvia, que també és un punt que havíem de tractar avui a la comissió informativa i que, si us sembla bé, votem i el deixem sobre la taula per poder parlar al proper ple i discutir-lo en el proper ple. Doncs, Montse, el deixem sobre la taula. I anem al 15, que és la renúncia al contracte Picoloso.
Primer, indicar que Picolosoma RSL, com a adjudicatari del mòdul 3 del Parc de Joan Maragall, no ha formalitzat el contracte dins del termini indicat per causes a ell imputables, per la qual cosa no podrà iniciar l'execució del contracte sense la prèvia formalització. En conseqüència, s'entén que retira la seva oferta i se'l té per desistir del procediment. Segon, declarar desert l'expedient de contractació de la concessió administrativa del mòdul 3 del Parc de Joan Maragall. Tercer, confiscar sobre la garantia definitiva l'import equivalent a un 3% del preu d'adjudicació del present contracte, IVA exclòs, que ascendeix a 108 euros. Quart, notificar el present acord als interessats. Cinquè, donar trasllat de l'acord a intervenció i tresoreria.
Bé, amb l'últim concurs que va entrar al mòdul número 3, l'empresa Picoloso, que és la pizzeria que té al costat, el que té el mòdul 1 i 2, van optar al concurs, van aconseguir el mòdul número 3, el que passa que per motius de salut han hagut de desistir d'aquest mòdul i per tant doncs començarem una altra vegada a poder-lo treure per poder tirar endavant aquest mòdul 3. Ha sigut un tema de salut que el cuiner de la pizzeria s'ha trencat una cama i aleshores no podrà assumir més ampliacions i més coses. Farem el procés normal, el tornarem a treure o farem a veure quin servei podem donar-li a aquest mòdul 3 perquè és petit i està entremig de diferents mòduls, a veure si li podem donar potser algun altre tipus de servei i aleshores pues, el funcionament millor que pugui donar els mòduls. A partir d'aquí ja votem i ja està.
Hem de votar aquest punt?
Sí, perquè és la...
Uh-huh. Ah, val, perquè pensava que com que renunciaven sí, sí. Només en donaven compte. Val, doncs estem d'acord, no?
D'acord.
Doncs passem al 16, que és ratificar l'acord de la Junta de Govern del 19 del 9 del 16 sobre els mòduls 5 i 6 del Parc Joan Maragall, IMBAC.
Primer, ratificar l'acord pres en Junta de Govern local de data 19 de setembre de 2016 de resolució del contracte de la concessió dels mòduls 5 i 6 del Parc de Joan Maragall, IMBAC, SCP. Segon, notificar el present acord a l'interessat per al seu coneixement i efectes, fent-ho públic al tauler d'anuncis. Tercer, difondre aquest acord en compliment del principi de transparència mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal.
Bé, en la xerrada pública que vam fer fa uns mesos vam dir que l'àrea d'urbanisme sobretot el que anava a fer és posar ordre al desordre que havia dintre del poble de Caldes, sobretot en relació a les concessions municipals que hi havia. La primera concessió que vam anar a veure com estava econòmicament i com estaven, en quina situació estaven de pagaments i d'estructura era la concessió del Parc Maragall, perquè sabien que havien mòduls en els quals no liquidaven les quotes anuals a l'Ajuntament, que són les que permeten seguir en contracte amb aquesta concessió. El cas primer que vam detectar va ser aquest mòduls 5 i 6, que és el mòdul del Frankfurt, on teníem un deute de 4 anys sense pagar i per tant vam fer el mateix que hem fet amb els altres mòduls. És molt complicat parlar sense ningú davant perquè no sé si mira cap allà, però si miro cap allà no tinc, sí, però no tinc micro, si miro cap allà se me'n va el micro.
No.
Aleshores, el que hem fet ha sigut reestructurar totes les parades del parc. Hem arribat a acords amb els mòduls que no pagaven. El Picoloso era un exemple de pagament, vull dir, pagava sempre, però els altres hem arribat a acords de formes de pagament. Pensem també que la gent també ha de tenir l'oportunitat aquesta de poder pagar i per tant vam donar l'oportunitat, però amb l'empresa IMBAC li vam donar l'oportunitat d'arribar a un acord amb l'organisme de Diputació, que és el que cobra tota aquesta gestió. La primera setmana va complir, però al final ja no va tornar a complir, a part ens va arribar també unes queixes de treball i tot això, i vam decidir a mitjans d'agost pues, agafar la concessió i que torni a ser municipal. El procés serà una mica com el 3. El que passa que aquí tenim muntat un Frankfurt i per tant això sí que no hem permès, com va passar jo sempre dic el 15, però no sé quin mòdul és el de davant, el frontal, que quan abans havia hagut un restaurant, havia hagut una peixateria, havia hagut diferents tipus de restaurant, però cada vegada que s'anava algú rebentava tot, arrencava mobles, arrencava aire, arrencava tot. i en aquest cas el mateix dia que se li va notificar vam aconseguir canviar el pany de porta i tot així, per tant intentarem treure un mòdul sencer per poder treure més, doncs el més benefici possible per la gent del poble i per tant que sigui la màxima empresa sèria i que pugui pagar tranquil·lament aquest cant. Ja us dic, portava em sembla que 4 anys sense pagar. Aleshores, doncs, bueno, ara gestionarem el fet de que això, doncs, judicialment o el que sigui, poder intentar cobrar per algun lloc, però bueno, ho farem així.
No he llegit l'acord, diguéssim, la part dispositiva de lo que era la Junta de Govern, si voleu em puc donar lectura. O ja, bueno, en primer resoldre el contracte d'alguna manera per l'incompliment de diferents obligacions. Una era la de liquidar anualment a l'Ajuntament dins dels terminis que aquell indiqui els cànons, i per no prestar, diguéssim, el servei de manera ininterrompuda durant el termini de la concessió d'acord amb les dates i horaris establerts als plecs. Segon, confiscar la garantia constituïda per un import de 4.600 euros de conformitat amb l'article 225.4 del decret refós de la llei de contractes del sector públic. Tercer, reclamar al contractista la indemnització per danys i perjudicis per una quantia de 67.958,05, de la qual es deduirà l'import de la garantia confiscada. I quart, iniciar el procediment de reversió dels béns afectes al servei a l'efecte de formalitzar l'acte corresponent.
Doncs ratifiquem l'acord. Estem tots d'acord, doncs queda ratificat. Passem al punt 17, que és l'aprovació de les bases reguladores per l'atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l'impost de sobrevents immobles corresponent al domicili habitual a favor dels titulars de famílies monoparentals.
Primer és aprovar inicialment el text d'unes bases específiques per sol·licitar i atorgar subvencions de la quota de l'IBI per a famílies monoparentals durant l'exercici de 2017. El contingut íntegre del mateix segueix a continuació. Són unes bases que consten d'objecte, finalitat, règim jurídic, persones destinatàries, conceptes, condicions i requisits, quantia de la subvenció, sol·licituds i termini, resolució de les sol·licituds, incompatibilitats, crèdit pressupostari, justificació i pagament, règim sancionador, normativa aplicable. I el segon punt és condicionar l'aprovació d'aquestes bases a la ratificació del ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac.
En aquest punt, quan ja estàvem a l'oposició, havíem demanat simplement que la llei sí que contempla aquest tipus de bonificacions o reduccions en famílies nombroses, però amb el que és les famílies monoparentals doncs no ho fa, i per tant ara des de govern hem decidit doncs crear nosaltres unes bases per tal que també aquest tipus de unitats familiars també puguin gaudir d'aquests beneficis.
Doncs aprovem aquestes bases i estem tots d'acord, queden aprovades. Passem a la segona part, que seria la part de control, on hi haurien per començar les mocions, que quedaran totes sobre la taula. Hi havia una moció de Convergència que era renovació de l'acord d'adhesió a l'AMI, una altra que era de reprovació de l'alcaldessa i el regidor d'urbanisme, la moció d'Esquerra també la deixem sobre la taula, que era la de suport al referèndum i al procés constituent, la moció del PSC, la primera, que era sobre el Consorci Sanitari del Maresme, i la segona moció del PSC, que era la defensa de la prescripció d'infermera. Les deixarem pel proper ple i passem en el en el 23, que és donar compte dels decrets de l'alcaldia des del 361 al 508. Doncs en aquest cas nosaltres queda clar que els tenim clars, com que no tenim oposició també els tenen, perquè els decrets sí que els tenen tots el dia i així els envia. El punt 24, que és donar compte de les actes de les juntes de govern local, que estem una mica en el mateix. I si us sembla, doncs ja passaríem al punt 25, que és el de precs i preguntes. Vosaltres direu. No sé si vosaltres teniu alguna pregunta per fer-me.
No.
Doncs és que jo ja ho donava per suposat, perquè com que no teníem oposició, nosaltres ja ens ho hem preguntat tot, avui ens hem vist molta estona. Llavors, doncs, pregs i preguntes del públic, la Lourdes i després en Joan.
Jo volia preguntar... Tenim que tancar molt d'hora. Ui! Tenien que tancar molt d'hora perquè no feia fred i clar, la gent no anava, no? Ara que ho poden, tenen aquells tancaments que poden tancar i tot, tanquen abans que quan no hi havia això, aquest tancament. No podríeu fer alguna cosa perquè el parc no es vegi tan desengelat? És que vas al parc i fa pena. Encara que el cap de setmana una norma que tinguin alguna cosa. Vull dir, tu vas passejant i passes per allà i sembla que estiguis en un altre, en un altre espai, en un altre lloc. Jo trobo que, ja que tenen un local, que tinguin també unes obligacions. Dic jo, eh?
Bé, en quant a l'horari, dir-te, Lourdes, que l'ordenança és la que tenim i en principi la fem complir amb els horaris que estan marcats. De fet, totes les concessions que hi ha en el parc tenen l'obligació d'obrir tots els caps de setmana, de l'estiu a l'hivern varia, però l'horari és el mateix que hi ha hagut sempre. Una altra cosa és que ells, per pròpia actuació, vulguin tancar abans, però els horaris estan marcats per llei. O sigui que en aquest cas l'Ajuntament té l'ordenança correcta, vamos, amb els horaris que se'ls obligui a...
No, el que vull dir és que no cal que estigui obert cada dia, però hi ha els caps de setmana, hi ha uns xiringuits
no.
que són mal agunyats, no? Que dius, jolín, no es poden obrir?
Sí, perdona, una cosa és els que estan tancats, que ara si un cas en Miquel ens ho pot ampliar més la situació de cada... Però en quant a normatives i ordenances, està molt clar. Vull dir, la gent que té concessió sap quan ha d'obrir i els dies que ha de tancar. I està especificat amb ordenança. O sigui, de fet, una de les coses que hem anomenat abans, que és la concessió aquesta del Frankfurt que s'ha tancat, una de dels punts és perquè hi havia setmanes senceres a l'estiu que tancava. Llavors és això, per llei i per ordenança no pot fer-ho. I si ho fa, evidentment acreditant el per què ho ha de fer, ho ha de comunicar a l'Ajuntament, i a l'Ajuntament és qui ja li ha de donar el permís per tancar, però està regulat per ordenança. Si un cas, en Miquel us ampliarà.
Sí. Una cosa és a l'ordre, una cosa és cobrar, però una altra cosa és quin projecte de futur té aquest equip de govern per aquells mòduls. Jo puc parlar del que estem treballant pel futur dels mòduls. Ens vam trobar mòduls tancats, mòduls que no pagaven, un bar que estava totalment destrossat. Això és el que ens vam trobar com nou equip de govern. El primer pas és ordenar com està la situació i ens ha passat, pues, que em sembla que hem cobrat en aquest període de temps hem cobrat uns 23.000 euros de deutes. Això és aquest ordre de pagaments, més tenim el compromís de seguir pagant de diferents concessionaris. Quin és el projecte de futur que tenim? Primer, diversificar el producte. No pot ser que hi hagi dos Frankfurts, dos pizzeries i una altra pizzeria, perquè quan per exemple va entrar el nou restaurant, el nou que es muntarà, li vam aconsellar que no muntés pizzeria perquè volíem, encara que fes cuina italiana, que hi hagués un altre tipus d'oferta per poder diversificar i poder donar-li vida al parc. El que passa és que tot té un procés legal i nosaltres pensem que a partir de Setmana Santa on puguem treure doncs, aquest Frankfurt, puguem donar-li la vida al bar, perquè també han de fer una inversió molt potent, a partir de Setmana Santa es podrà veure una mica de més de moviment que no a l'hivern, que serà bastant fosc. Però és més o menys el que ens hem trobat, vull dir que el sí que tenim un projecte a curt plaç que és posar-li ordre a tot això, però a mig plaç és diversificar i donar-li vida a cada parada, i sobretot això, que no hi hagin repeticions de serveis. Una de les coses que quan parlem amb els concessionaris del parc, clar, nosaltres farem inversió per poder allargar l'estacionalitat, però també demanarem la contraprestació de que ells pues, obrin els caps de setmana i tot això, però al final també són negocis privats, i si el cap de setmana jo baixo amb un nen i mengem dos frankfurts, allò no s'aguanta, i clar, tampoc tenim la força entre cometes moral per dir-li obre un diumenge. Ja, sí. Però és, per exemple, quan t'ha dit que el Frankfurt o la... Sí. Sí. Quan parlem del mòdul nou, per exemple, aquest del Frankfurt que traurem i tot això, ja posarem amb el plec de clàusules que hi hagi un espai tancat on a l'hivern ells puguin desenvolupar el negoci, perquè clar, és molt complicat estar a l'intempèrie el mes de febrer. Però en canvi, ja que estan totes de mes més o menys tancats, doncs aleshores se'ls demanarà pues, fer... Eh? Home, treballem per poder... No, no. Home, jo amb el tema que és la gestió dels mòduls d'allà baix, jo crec que amb el temps que hem tingut hem aclarit la situació. No sabíem mai el deute d'on venia, sempre se parlava només de l'Hotel Colón, però hi ha molt deute de moltes concessions amb aquest ajuntament. I per tant hem posat el primer peu i ara ha d'anar el segon. El que sí que és veritat és que aquest mòdul nou, aquest que us dic de l'italià aquest, entre cometes té intenció d'obrir tot l'any. També ha d'haver algú que faci el pas aquest, perquè el Picoloso va començar, però entre a veure, aquí tots som del poble, el dijous a la nit qui va ser a fer una pizza al parc? No va ser ni el Tato, i això era realitat. Però sí que començarà, doncs, si hi ha un que comença els caps de setmana, doncs animarà els de més a poder-ho tirar endavant. Més o menys la situació del projecte que estem treballant és aquest.
En Joan havia aixecat la mà.
Què m'havies comentat abans sobre la sentència?
Ai.
No cal. No. Ah, el tema que ets comentat abans sobre la sentència de l'orquestra aquesta de Girona, que m'ha semblat que ho comentava així una mica alegrement, del fet de que l'Ajuntament tingui que pagar més.
No, alegrement.
No, alegrement
no. Per no plorar,
no.
Joan.
No, m'ha semblat que no hi donaves. O sigui, era una cosa com un feix consumat. No, alegrement, no és aquesta l'expressió. Però que a mi no ho acabo d'entendre, això jo. O sigui, es pren la decisió de no pagar l'orquestra. Però després es va a un judici i l'Ajuntament perd. Llavors, jo acabo de... Sí, aviam, en principi penso jo que s'hagués hagut de tenir una visió una mica més sèria de lo que representava el fet aquest de deixar de pagar. Perquè si a quins criteris es van seguir per deixar de pagar. Però... Dir, no, jo crec que no es pot, alegrement, el que no es pot fer és doncs mira, ara com que no m'ha agradat l'orquestra o el que sigui, doncs deixo de pagar i aleshores, doncs, bueno, mira, ja en parlarem més endavant. I ara resulta que l'Ajuntament ha de pagar tot aquest deuen ser les costes judicials a més dels honoraris de l'orquestra, no?
Sí, és que Joan...
No ho acabo d'entendre, això, jo.
Ho
trobo surrealista.
I estic d'acord amb tu, eh? Jo ric per no plorar, vull dir, estem aquí des de les 8 del matí i avui ens han passat... No, és que és veritat, vull dir, això és una cosa heredada com totes, eh? Vull dir, això és algú de la... no és de la nostra era, és de l'antic govern, que no van pagar l'orquestra.
Sí.
I la sentència és ferma, vull dir, ja no es pot recórrer ni es pot fer res. En lloc d'haver... És el que et deia, que nosaltres som partidaris de negociar. Sempre intentem el diàleg amb tothom. Llavors, si amb ells se'ls hi hagués parlat i se'ls hagués trucat amb músics de Girona, que són els que els representen, i a través de l'entitat que facturen, que fa com una mica de...
No, Rosa, jo el que vull dir és que aquest fet a les arques municipals li suposa una despesa de 3 o 4 mil euros. Això, vull dir, jo no sé si 4
això... 4.000 més. Sí, sí,
4.000 més. Això per mi és o negligència o falta de... Hi ha algun argument que pugui tipificar?
Sí.
Perquè si no, vull dir, no sé, no, l'Ajuntament suposa que és una entitat set, no allò de tant qui pugui, perquè és que...
Justament...
No ho sé, una mica l'idea d'aquesta.
És que justament és el que l'Òscar us explicava en una de les modificacions de crèdit. Doncs, en el, crec que era el 5, no?
Suplement de crèdit actualitzat.
Número 5, que hi havia... Doncs és que tots són així, sentències perdudes, avals que es van gastar... No, que
això se'n diu mala gestió.
Val, llàstima que avui no ho podem dir. Avui jo venia a defensar perquè a mi m'acusen de malversació en 9 mesos, val? I en aquests mesos, sí, sí, espero que m'acusin en el proper ple, perquè tot el que m'he estat currant aquest cap de setmana els hi vull dir, però ho vull dir davant vostre, és que és veritat, perquè si no m'hagués pogut anar a passejar el gos. Llavors, doncs, hi ha moltes, ens estem trobant amb això contínuament, és que a més ens hi trobem com a sorpresa, saps? Perquè com que no se'ns ha fet un traspàs, sí que hi ha algunes sentències que les teníem clares, però n'hi ha altres que no, i ens van apareixent.
Com bolets.
Vale, ja està.
I que tens tota la raó, vull dir
una altra, que... D'acord, una altra cosa, breument. El tema de les... Ja, més que res, perquè ara aquests dies jo m'he trobat que no tenia cotxe i he tingut de baixar per les escales del fondo.
Sí.
Per una sèrie de raons. Llavors, bueno, a part que vaig trepitjar 3 o 4 cagarades de gos, a més em vaig trobar amb gent, amb nanos allà fumant porros, a les escales del fondo. Jo ja sé que allà es va urbanitzar la carretera, bueno, es va fer el que es va fer a la carretera, etc. Però aquestes escales del fondo és un problema molt greu de falta de llum, eh?
Sí.
Però no ho sé, jo no sé si es podria fer alguna intervenció d'alguna manera, eh?
Sí,
no sé,
sí.
Jo plantejo el tema més que res perquè si s'ha considerat o no que es tingui en compte.
Això, perquè... No, i tant. Jo crec que el regidor t'ho explica perquè es té en compte.
Bueno, pues...
Sí, espero que ell t'expliqui i llavors així ens mira si...
I per cert, que això ja és més puntual, quan comences a pujar les escales del fondo, el fanal que queda davant mateix, que és l'únic que donaria llum a les escales, fa temps que no funciona.
Sí, funciona, hi ha dies que sí, hi ha dies que no. Jo vaig amb una llanterna a passejar. Sí, hi ha dies que funciona, hi ha dies que no. No, si és que tens tota la raó.
D'acord, Rosa.
A veure què t'explica en Joan.
Bé, jo fa, em sembla que fa un paper de plens que jo em vaig comprometre també amb tu i des del mateix moment que jo et vaig dir que ho estàvem mirant hi he anat moltíssimes vegades. El problema és que arreglar-ho tot de cop no tenim ara mateix pressupost, però sí que puc dir que hi ha uns passos ja iniciats. De fet, a raó de tot això hem iniciat la campanya de civisme amb els gossos, en el qual s'aplica l'ordenança i qualsevol persona, des d'aquí us dic que qualsevol persona que denunci un fet d'una persona que deixa anar els excrements del gos a la via pública és denunciable i per ordenança se'l podrà sancionar. De fet, ara estem fent amb la policia una sèrie d'inici de campanya i aleshores, pues, a partir d'aquests dies de sensibilitzar la gent per aquest tema començarem ja les sancions, eh? I amb el tema de la llum sí que és veritat que hi ha diversos apunts. Un d'ells que estem mirant és rebaixar perquè els escalons no siguin tan alts i es pugui baixar sobretot la gent gran. L'altre és urbanitzar i dotar d'aigua perquè es puguin regar els arbres, que ara ho estem fent manualment, s'estan regant ja, fins i tot l'alcaldessa mateix ho ha fet. I després l'altra cosa que ho tenim ja demanat és posar enllumenat energètic, és a dir, que es pugui autosubministrar d'energia solar. El que passa que això està demanat i per un problema amb la Diputació s'ha retrasat, però estem en allò.
Sí, sí. I fa falta, perquè a més per la seguretat, no? També per un tema de seguretat, al vespre és que fa... Sí, sí, això per totes dues coses. Mercè, que tu també havies aixecat, no?
Hola, bona nit. En nom de l'ANC volem felicitar-vos per l'acord pres aquesta nit, que no esperàvem per l'absència, evidentment, de l'altre partit independentista, i estem gratament sorpresos. Pensem que l'oferta de taula de debat que heu ofert des del PSC l'entomem amb molta bona predisposició, moltes ganes, sí. I aquest clima de germanor i de predisposició, pregunto per què no s'ha presentat l'altra moció de suport al referèndum, que de fet és una qüestió que sustenta el dret a decidir, i a favor també del procés constituent, que penso que són valors i principis que des del PSC també es defensen. Ho deixo aquí.
Però ho has preguntat, per què no l'hem presentat?
Sí, sí, per què?
No, mira, molt senzill, perquè us he explicat al principi en tot aquell monòleg que, com que l'oposició han dit que tampoc han tingut prou temps de veure les mocions, doncs per una qüestió de respecte les hem deixat totes sobre la taula, totes les que hem, evidentment, les que hem presentat nosaltres, i anirà al proper ple del dia 28.
Ah, perfecte.
El 28 l'entrarem. Aquesta és la que havíem entrat a Esquerra, i llavors, clar, hem deixat les actes, l'aprovació de les actes, tots els punts que havíem de discutir avui amb ells a comissió, aquesta segona comissió informativa, que eren punts que ja estaven treballats però s'havien d'acabar de tancar avui, i totes les mocions que ells han dit que no tenien temps de llegir i que per això no han vingut, perquè se'ls ha passat tot. I que sí, el proper ple és el 28 de novembre, és que és d'aquí no res. Per tant, avui ens hem limitat als punts que en la comissió informativa no hi va haver cap problema, que tots hi vam estar d'acord i tal, i perquè també hi havia aquestes ordenances que eren urgents aprovar-les. Però per respecte, els altres els hem deixat tots sobre la taula. No, fixa't que avui no hi ha cap moció, perquè el punt de l'adhesió a l'AMI no és una moció que entrem avui per primera vegada per adherir-nos, sinó que anàvem a, no, a formalitzar-ho, diguéssim.
Sí, sí.
Només pensàvem que no.
Només puntualitzar que nosaltres el 2012 vam començar la petició al govern d'aquell moment, vam fer una recollida de signatures, si recordeu, i el 2014 doncs es va aprovar en ple la inclusió a l'AMI. Des de llavors tots hem estat creient que eren membres de ple dret i que no hi havia cap problema. La comunicació que es diu que es va fer a l'Ajuntament de que no ho érem, no ha arribat mai a ningú. Ho deixo aquí. A nosaltres, si ens hagués arribat, evidentment ens haguéssim mogut abans.
A l'oposició
ens vam moure en el moment en què vam descobrir, juntament amb vosaltres, doncs, que no estàvem en una situació regular.
Sí.
Això també pensem que, a veure, és un petit detall en el pas cap a la independència, no és fonamental, però penso que pot ser-ho més endavant, quan es facin certes crides a la unitat, certs posicionaments i tot el que comporta, que a nosaltres ens agradaria que aquesta unitat d'acció per l'independentisme, però també aquesta unitat de debat i de compartir idees, perquè si tot va endavant hi haurem de ser tots en aquest estat, els que estem a favor i els que no hi són ara.
Res, també aprofito per dir-vos que la gent d'Esquerra ens hem apuntat a l'assemblea d'elect, tots quatre, i estem apuntats, ja sí, tots quatre estem apuntats a l'assemblea d'electes, per si s'inhabilita els parlamentaris, doncs està a segona línia. També estem a... Sí. Doncs això, Mercè, per això ha quedat sobre la taula, com les altres mocions. No sé si teniu... Joan?
No, no tinc més que digui res. No, si et passem una mica més estona. No, la pregunta que ara m'ha vingut aquest, ja acabo. L'auditoria municipal que esteu tirant endavant, com ho tenim, això?
Ens estem esperant encara.
Esteu esperant?
Estem esperant que ens donin els resultats.
Ah, vol dir que ja han elaborat tot el... O sigui, ja han emès tota la documentació i ja l'estan...
Sí, sí, estan treballant. Val. Estan treballant tant l'auditoria de l'Ajuntament com la de l'Apple, perquè pensem que, bueno, és una qüestió també, no?, de treure la pols de tot plegat, vull
dir,
perquè nosaltres també se'ns titlla de que què volem trobar, ens diuen ara que ens volen buscar, no, a veure, és que això de tant en tant, vull dir, s'ha de posar els números sobre la taula i ja està.
Vull dir, vosaltres teniu ple dret a fer el que creieu convenient. Vull dir, de tota manera, s'han gastat tants calés en coses que no tenen importància, que això que té importància potser no és de rebut que es digui que no, perquè esteu fent. Bueno, l'última cosa,
jo crec que els plens s'haurien de publicitar més. O sigui, hi ha la idea de que la gent vingui i assisteixin als plens forma part de la transparència de que l'Ajuntament vol exercir envers la gent del poble. O sigui, i una manera també democràtica de poder, doncs, aconseguir això, de que la gent... Ja ho sabem que és complicat i sempre venim els incondicionals, però que la gent prengui una mica de consciència que els plens no és una cosa que és un pur tràmit, sinó que és important.
Sí.
Però seria com a mínim de publicitar-ho d'una manera més explícita, no tan a correus electrònics així.
Que nosaltres ho publicitem en el nostre web i és, i després Joan també en el Facebook, i també, exacte, que cada els partits també ho compartim en els nostres Facebooks. I si et serveix de consol, avui que tenim la visita d'un alcalde d'una població més gran, a vegades quan fem trobades amb els alcaldes i alcaldesses de per aquí al voltant, encara nosaltres, pobles que som més grans, hi ha menys públic, oi, Nani? Hi ha llocs que diuen tinc una persona o no tinc mai ningú, i jo penso, doncs mira, que aldetes encara trobo que som participatius. Sí, no, que tens raó, però t'ho dic perquè vull dir que és una tònica general, és com el que passa quan vas, no?, a les associacions d'AMPA, a les reunions, vull dir que a vegades la participació s'ha d'impulsar. Sí, que tens raó. Llavors que potser hauríem de penjar com algun cartellet a les cartelleres, no? Perquè ho veiés la gent que no té accés en el món virtual, diguéssim, no?
El David volia parlar.
Doncs, sí, David, perdona.
El David.
Doncs m'ho anoto, això, perquè et posava... Ah, en David Serra, tu volies? Que sí, digues.
No, Joan, que amb això del tema dels plens costa molt que la gent vingui, llavors estem mirant a través de pressupost per fer-ho a través d'internet, perquè la gent que no pugui venir perquè li fa mandra o que sigui, pugui fer una, com si fos una ràdio per internet. Això ho estem mirant perquè és molt interessant que la gent que no pugui venir, doncs que l'escolti des de casa sopant o quan vulgui, quan li vagi bé, saps? Ho estem treballant, clar, tot és un pressupost, s'ha d'ampliar el tema informàtic, és tot es vol fer, però tenim tants pollastres que primer anem escapçant, saps? Vull dir que... Sí, no, està clar. Sí. I creiem, vull dir que...
Sí, aquest any que ve posarem wifi aquí a la sala cultural per això.
No sé si algú més vol preguntar, jo també, en David Serra, em pensava que era una broma.
No. Jo li dic que no podia parlar.
Hola.
Que sempre
jo volia fer un comentari només lligat a el que han dit en Miquel i en Joan de l'ordenança de civisme i el respecte als gossos i les concessions. Com sabeu, tinc un gos dels pocs friquis del poble que va a gossa, i no sé, ja sé que es va comentar temps enrere, però estaria bé de fer alguna cosa en el xiringuito Mele, perquè en allà és un nit de gossos i per tant de merda. I a part, aquests gossos s'han fet propietaris de la zona, i quan passes tu amb el teu gos, alguns surten a atacar el teu animal. Llavors, abans d'acabar malament, doncs que es pogués fer alguna mesura en el senyor Mele i companyia. Ja està, merci.
Sí, David, tens tota la raó, perquè la veritat és que hem tingut en les darreres setmanes incidències, fins i tot hi han hagut dues persones que han sofert atac d'uns gossos, concretament una persona que es veu que porta galgos, amb ferides importants que han tingut que ser evacuats a l'hospital, i estem en el tema. De fet, la policia sap que si troba algú a la platja amb el gos suatu, té sanció, vull dir que això està tipificat. El que passa que també és veritat que a l'equip de govern estem valorant buscar un lloc per fer un espai pels gossos, pues, tipus pipicant, però que puguin córrer, i ho estem a l'equip de govern valorant alguns llocs, i a veure, però sí que és cert que a la zona aquesta que dius hem tingut més d'un ensurt. Entre altres coses, a part dels gossos, de control sanitari.
Sí, no sé si
algú més vol fer una pregunta? A mi m'agradaria fer un petit, fer un aclariment. Suposo que tindrem l'ocasió de parlar-ne més profundament la setmana vinent, si l'oposició manté sobre la taula la moció en la que demanen doncs la dimissió del regidor d'Urbanisme i la meva. Però no per comentar ja aquesta moció, perquè ja que no, ells no hi són, no els hi comentaré, però sí que com que aquesta publicació també s'ha publicat a La Vanguardia, el periodista Fede Cedó doncs, que fa d'altaveu de tota la propaganda de Convergència, doncs sí que voldria aclarir, no?, que en relació a l'acomiadament de l'arquitecte municipal, perquè les coses que es diuen no són ben bé tal com les expliquen, no? Llavors, primer de tot, el que demanaran en aquesta moció és que se'ns reprovi l'actuació i l'honor, perquè l'honor i tot això. Jo també reprovo que ells utilitzin a les persones pels seus propis béns i per atacar-nos, perquè penso que amb aquesta persona, amb aquest professional que es va acomiadar, doncs es va arribar a un acord. És una persona amb la que vam poder tenir un diàleg. Els trencaments són complicats, a vegades doncs, quan passa el temps penses que hi ha coses que potser les haguessis pogut dir d'una altra manera o fer d'una altra manera, però al capdavall amb ell vam arribar a un acord i és una persona que si ens trobem doncs podem parlar tranquil·lament i ens podem preguntar què, vull dir que hi ha una relació cordial. És una persona que jo particularment li tinc un apreci i llavors m'agradaria molt diferenciar perquè ells parlen i La Vanguardia explica que nosaltres hem acomiadat a un treballador de l'Ajuntament. M'agradaria explicar que en l'Ajuntament hi ha uns treballadors, que són els treballadors doncs, que tenen una relació laboral, que han passat unes proves, unes borses de treball i estan més o menys amb caràcter fixe o esperant doncs, una borsa definitiva, i que hi ha uns altres treballadors doncs, que té un contracte de serveis, que són treballadors externs. Aquests treballadors externs es contracten d'una manera directa, hi ha d'haver-hi un límit de preu a l'any, que són 18.000 euros, i en general doncs, es pot mirar doncs, tres pressupostos o tres currículums, és el que t'aconsellen que miris, o tres o més si vols, no? Perquè com a mínim miris tres persones, però al capdavall en general s'acaba, és així, vull dir, per molt que la llei digui això, moltes vegades acabes contractant doncs, una persona que pel que sigui veus que té una trajectòria que t'agrada i el que sigui, no? Doncs simplement quan hi ha aquests contractes de serveis tu pots desistir aquest contracte perquè la llei de contractes del sector públic doncs ja preveu unes indemnitzacions. No hagués passat res, vull dir, nosaltres haguéssim vingut i si haguéssim dit doncs mira, pensem que volem canviar l'equip, volem el nostre equip que sigui diferent i volem canviar aquest professional concret, doncs en aquesta persona se li hagués pagat el que està establert per aquesta llei que us dic, que és un percentatge per cada mes que li falta per acabar aquest contracte que no pot allargar-se més de l'any. El que passa és que aquest treballador va començar una relació contractual amb l'Ajuntament des de l'any 2007. Al principi era una relació sense formalització escrita. Es va formalitzar l'any 2014, es va fer un tipus de contracte que també és legal, vull dir que està bé, però amb tants anys que ell ha estat aquí, quan hem començat aquest estira i arronsa, aquesta negociació, doncs aquest professional, ell es podia acollir doncs, a una indemnització si anàvem a judici, val? Que també ens retreuen que per què no hem anat a judici, que ja sabíem que perderíem i per això no hi hem anat i tal, doncs que l'haguéssim de contemplar com una relació laboral, és a dir, com un treballador que hagués estat a la casa fixa en lloc de ser un treballador extern que té un contracte de serveis, val? Si nosaltres anàvem a judici, a aquest treballador, al capdavall, la seva indemnització seria la mateixa que nosaltres hem acabat de negociar amb ell. Però corríem el risc que la Seguretat Social ens fes pagar tot el que contemplen que se li hauria d'haver pagat si fos un contracte laboral els darrers 4 anys, perquè els 4 anys, bueno, el temps anterior ja ha prescrit. Val? Llavors vol dir que en lloc dels 40.000 euros, que ara us explicaré perquè és aquest import també, que hem hagut de pagar en aquest professional, doncs hauríem hagut d'haver pagat uns 85.000 euros més. Val? No ens podíem arriscar això. Nosaltres des del primer moment que vam decidir doncs, canviar l'equip, ens vam començar a assessorar des del primer moment, primer vam intentar negociar, doncs també potser no ho van fer prou bé, no? No diré que no, potser hi ha hagut coses que perquè sigui, després dius, vale, doncs potser li hagués pogut dir així el que fos, no ens vam entendre, però sí que després ens hem entès quan ja amb els, cada un amb el seu assessor, doncs ens hem assegut a una taula. S'ha pagat uns, no arriba als 40.000, però per què? Perquè aquest treballador tenia un contracte amb l'Ajuntament i un contracte amb l'empresa paral·lela que tenim en aquest Ajuntament, amb l'Apple. Llavors, a ell s'ha hagut d'indemnitzar, o sigui, és un treballador amb dos sous, un sou de l'Ajuntament i un sou de l'Apple. Un sou de l'Ajuntament que no arriba a aquest preu màxim que us dic, i un sou de l'Apple que era d'uns 2.000 euros mensuals. Per tant, per això aquesta indemnització puja més. Jo només ho dic perquè m'agradaria que ja deixessin tranquil·la aquesta persona, val? Perquè tot ja ha sigut prou traumàtic, i que no vagin publicant doncs que se l'ha indemnitzat o aquest cost que més es para de 55.000 euros, que això no sé d'on t'ho treuen, però que tinguem clar doncs, que s'ha hagut d'agafar, perquè a més el lligam entre Ajuntament i Apple ja no es veu on te comença una cosa i on t'acaba l'altra, i per tant se'ns va dir que segurament això, si anéssim a judici, es contemplaria com a un tot i per tant ell hi guanyaria el mateix que ara, però hi hauria aquesta despesa que us dic de la Seguretat Social. I vam preferir no fer-ho així, vam pensar que per l'Ajuntament seria molt més car l'altre, tampoc teníem cap garantia que quan a aquest professional se li acabés el seu contracte ara a l'abril del 2017, doncs és possible que també volgués reclamar els seus drets, perquè ha estat tot un temps en una situació vulnerable, que no tenia contractes, això que us dic del 2007 i tal. Per tant, doncs seria possible que ens trobéssim amb el mateix cas i vam decidir fer-ho ara. Vam prendre aquesta decisió. També ens sap greu que s'estigui parlant de prevaricació i de moving i això. Un equip de govern que quan va entrar va escabatxinar gent que sí que eren laborals, vull dir, que era personal de la casa, val? I ho sap tothom, vull dir, això és que és així, no sé si em deixo... Ah, sí, que també es parla que vam pagar 11.500 euros en el professional que ens ha assessorat, i això no és cert. Ells s'han basat en una previsió que consta en un acte de Junta de Govern on aquest import era l'import màxim que vam calcular tirant amunt, però que l'import serà molt més baix, encara no tenim ni la factura d'aquest professional que ens va assessorar, però que serà molt, molt més baix que això. Era com, en aquí vam comptar si no ens enteníem, havíem d'anar a judici, que fos llarg en el temps, però afortunadament no ha sigut així. També hem tingut la sort que l'altra part, la part demandant, doncs també és una persona dialogant, que tampoc tenia cap ganes de litigis, i ens vam entendre molt ràpid. És que en la moció que es parla d'unes dates i de que arriben, nosaltres ens vam entendre molt bé amb ell, i paral·lelament s'havia d'anar fent un procés, perquè aquest procés s'ha de fer perquè al final, quan arribes al final d'aquest procés, puguis indemnitzar. Però mentre aquest procés estava en marxa paral·lelament, nosaltres ja ens havíem entès amb el treballador. I és el que us dic. Vull dir, perquè ho sapigueu, i si sap greu que surti publicat a la premsa coses que no són, també haurem de demanar una mica responsabilitats a la Vanguardia. I així ens ho farem.
Claro.
No, ara estic parlant de l'antic govern.
Sí, clar.
Avui no compareix. Fa dos mesos que estem al l'antic del govern. Potser un any, jo que diuen un any de...
No, són 100 dies, són 100 dies allò de... Tant de bo fos un any.
Sí.
Home, sí, clar. Una mica no, Joan, totalment.
No, però m'hi dic perquè penso que és important que no ho puguem veure de la manera que...
Jo de debò no aspiro a allargar-me la política, però sí que, perdona, el que voldria de debò és que la gent sapigués què passa, que la gent sapigués com són aquesta oposició. Ho sabeu vosaltres, però... I tant.
Des del 2007, el que estàs dius que estava contractat, o sigui, aquest treballava aquí a l'Ajuntament?
Sí, bueno, la relació és així, al principi no hi ha una formalització escrita i tal, vull dir, es va facturar.
Vol dir que si treballava aquí hauria d'estar en contracte, no?
Facturava, bueno, perquè portava les factures, que hi ha professionals que et facturen. Sí. Sí, no, per això és el que t'explico, que hi ha un treballador extern, val? Que són serveis que... Sí, exacte, com molts treballadors, externs, que llavors que igualment també s'ha de regular.
No?
Sí, no ho és, Joan, molts treballadors són externs, no tothom està en plantilla. No, això, el que passa que com que s'ha allargat en el temps, doncs donaria lloc a una certa confusió perquè s'ha allargat i llavors això. Sí. No. Doncs bé, si us sembla... Ah, perdona.
No, només un petit aclariment. Els autònoms normalment som la gent més fotuda del món, perquè no agafem la baixa mai ni coses d'aquestes, però els autònoms tenen una cosa, que és que quan tenen una relació laboral amb una empresa X, ajuntament o empresa, durant un llarg temps cobrant el mateix, la indemnització és com la d'un treballador, perquè està considerat un treballador. I clar, quan vam estudiar tot aquest tema, la indemnització és com un treballador perquè era un treballador. Segurament aquí hem sentit sentències judicials de tot tipus, però un quan enfoca un problema també posa els seus valors a sobre la taula, i per nosaltres el tema de que fos un treballador també era important. Jo, si ve algú i vol maltractar o no complir les lleis de defensa dels treballadors, jo tampoc puc entrar en aquest joc, perquè són els meus valors els que estan també davant d'això, i per tant el vam tractar com un treballador de la casa, perquè els autònoms tenen això, que quan estan 8 anys facturant en contractes algun cop o sense contractes perquè m'he oblidat de fer el contracte per no sé què, pel jutjat laboral tenen el mateix tractament, i per això es va fer això.
Doncs, si us sembla, aixequem la sessió. Moltíssimes gràcies i ens veiem a final de mes. Gràcies.